Ja no ens agradava la Terra i vam decidir marxar a l'espai. Més ben dit, ja no podíem suportar el recordatori constant del que havíem fet i vam decidir mirar cap a una altra banda. El que ningú ens havia dit és que la història tendeix a repetir-se i que nosaltres érem exactament els mateixos. Uns desgraciats que explotàvem les bèsties, els recursos, el planeta per entregar-los al nostre amo de les tenebres.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Com ja hem apuntat en algun altre programa, l'Space Opera ha estat històricament un gènere que han escrit homes. En els últims anys, però, cada cop més dones se l'han fet seu i amb la seva visió, sens dubte, l'han enriquit. És un fenomen que s'està donant a tot el món i el nostre país no n'és pas una excepció. Avui reflexionarem sobre aquest pas endavant i parlarem amb dues d'aquestes autores. D'una banda, amb la Laura S. Maquilón, per abordar el seu Concierto en Sol Menor, i de l'altra, amb Isabel del Río, que s'endinsa per primer cop en aquest gènere, però tenyint-lo amb el seu terror, amb Mare, publicat per Espècula. És el que donarà de si l'onzè quimèric d'aquesta setena temporada que fem possible amb la Marina Tovella i l'Iker Mons a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Especial Quimèric.
Doncs avui volem dedicar el programa a parlar de space operas. Crec que és un dels subgèneres de ciència-ficció més coneguts, de
sí,
fet...
i més consumits, probablement.
Més consumits, també, sí. No sé, hi ha molta gent que no és consumidora de ciència-ficció que quan li dius ciència-ficció el que pensen precisament és space opera.
Clar, en aquest
batalles
estil.
A l'espai, no?
Una aventura
planetes,
bucol, sí,
no?
Sí.
Tot plegat, que precisament aquesta part, ho parlàvem fora de micro, a mi és la que menys m'agrada, la de batalletes a l'espai.
Ui, el piu-piu jo no el suporto.
No, hi ha moltes novel·les i moltes sèries i moltes pel·lis que passen a l'espai sense que l'argument sigui batalles a l'espai.
Exacte.
Però bé.
I transcendeixen molts dels temes que de veritat importen.
Exacte.
I normalment són les dones qui ho aprofundeixen més.
Sí, de fet, aquest és el kit de la qüestió d'aquest programa. Primer ens remuntem al que és la ciència-ficció space opera clàssica. L'època daurada d'aquest subgènere ens va deixar noms com Pórtico, Dune,
hombre.
Fundación o el Juego de Ender.
Buenísimo.
Estem dient quatre títols molt diferents entre ells.
Però que tots comparteixen l'space opera.
Sí, de fet, Dune, hi ha gent que diu que no és una space opera perquè no canvien de planeta.
Bueno, a veure.
Podríem discutir-ho moltes maneres. Per què hem posat aquests exemples? Doncs perquè estan enfocats des de diferents maneres, no? Pórtico és un viatge com de salsa en l'espai per descobrir antigues civilitzacions i té un final superdramàtic que si no heu llegit el llibre us el recomano perquè no ho superareu mai, això. Dune és un tema molt polític i també
sí.
Mediambiental alhora. Fundación és clàssica space opera d'una fundació que regeix tots els planetes, no? Interestel·lars,
sí.
És un clàssic d'Asimov. I el Juego de Ender sí que seria el més semblant a Batalletes de l'Espai, perquè és una escola de formació de...
Sí, però té aquella cosa.
Perquè,
hi ha alguna cosa
que diu... És que jo no vull
diu...
fer spoilers per si hi ha gent que no l'hagi llegit, tot i que sent clàssic, segurament la majoria dels oients l'han llegit, o si no, el coneixen per altres qüestions. Són gran obres, totes les que hem dit, però estan escrites per homes. No sé quines has llegit tu.
Por lo que sea. Jo, el Juego de Ender i a Dune estic a mitges.
I què?
Ostres, és que
si Dune... haguessis de triar...
El Juego de Ender.
Ui, el Juego de Calamara.
Sí, quasi,
ui,
quasi. Ui. El Juego de Ender. No, mira, perquè de primeres vaig veure la pel·lícula, em va encantar, i després el llibre.
I jo la pel·lícula no l'he vist mai.
Em va agradar més.
No l'he vist mai, la pel·lícula.
Doncs, bueno, està molt bé, està bé.
Bé, ho deixo allà.
I Dune és farragós. És difícil de portar perquè de sobte és molt polític i això de la política...
A mi em va passar exactament el mateix.
T'has de posar una llibreteta al costat i anar apuntant noms. I clar, això de llegir i fer apunts...
No. A mi em va agradar més la part mediambiental de Dune que no pas la part política, però
sí.
Això ja va a gustos. A veure, què tenen en comú aquestes novel·les que acabem de dir? Totes tenen una visió humanocèntrica.
Sí.
És a dir... No apareixen extraterrestres, excepte Pórtico. Els extraterrestres que apareixen, doncs, sempre estan com per sota de l'home. És com si l'home estigués al centre de l'univers i estigués per sobre de totes les formes de vida que apareixen, no?
Exacte, té com una visió colonialista, no?
Exacte, això també ho tenia apuntat tal qual.
Veus?
Colonialista.
Fixa't.
D'expansió i de conquesta, o sigui, com si l'objectiu d'arribar a l'espai fos anar deixant la petjada de l'home, anar
Exacte.
Tenint planetes per tenir més espai nosaltres, i prou, no?
I a més, té sentit, perquè en l'època en què estan escrits aquests llibres, el planeta Terra estava patint una cosa molt interessant, que moltes nacions estaven sorgint del no-res i s'estaven descolonialitzant.
Són fills de la seva època, aquests
Exacte.
Llibres, al final, i cada llibre doncs marca això, i després els llibres que parlarem ara moderns també són fills de la nostra època.
I tot i que siguin ciència-ficció, els llibres que són de fantasia o ciència-ficció parlen del present.
Exacte. No podem evitar, tampoc.
Exacte.
Els escriptors veuen el món amb el prisma de la seva època, i encara que siguin avançats a la seva època, fins i tot doncs tenen aquesta manera de veure el món.
Sí.
I un altre element que tenen en comú tots aquests grans títols és que pràcticament no hi ha dones. I les que apareixen són dones florero, clarament. O sigui, la dona de l'emperador, no? I
Clar.
Que apareix per allà remenant el cul una mica, no? I hola, què tal? No? I no tenen cap paper a la trama.
I sobretot que aquests personatges femenins no parlen entre ells, no interactuen com a dones entre elles.
És que no són personatges, això són decoració. No,
Exacte.
No és una altra cosa.
És terrible.
Llavors, clar, et fa pensar, no? Quan veus aquests llibres que dius són molt potents, però li falta realitat en aquest sentit quan els llegeixes ara. Temes que tracten, ho dèiem una mica abans, intrigues polítiques, batalles,
moltes.
Exploració de l'espai per fer descobriments científics i culturals,
sí.
Seria també la part de Pórtico, però quan apareixen les dones en aquesta equació, les dones escriptores, tot això fa un tomb i canvia radicalment, crec que millor, crec que ho enriqueixen per fer un subgènere també que sigui més afí a tothom, no? Que no només
sí.
sigui per als homes que li agraden les batalletes a l'espai, diguéssim.
Perquè hi ha moltes qüestions que mai es diuen en aquests llibres clàssics.
Exacte.
Mai.
Tenim, que això no ho teníem mai, protagonistes dones, i a més dones molt potents, amb un caràcter, amb un bagatge, amb una voluntat d'aprendre, dones també que estan als comandaments, i a més dones no normatives.
Això.
Que això també és molt important, no són dones...
L'estereotip.
La dona clàssica, per
Exacte.
Exemple, a l'extern d'Ada Hoffman, que és una d'aquestes dones que li han donat un bon tom a la ciència-ficció, tenim una protagonista científica, exageradament intel·ligent, autista i lesbiana. O sigui, impossible haver
Exacte.
Vist això abans, crec que és important. Llavors també tenim com un canvi d'enfoc amb el tipus de space opera. Per exemple, a Largo Viaje, un planeta iracundo, de la Becky Chambers,
sí.
tenim una space d'òpera, que és space d'òpera perquè passa a l'espai, però l'important és la relació entre els personatges. Els personatges d'una tripulació que van a un lloc i això on van? I què deixen de fer? És el de menys. L'important és aquestes relacions que tenen entre ells, i això ho enriqueixen.
Sí, sembla que la ciència-ficció l'agafin com a excusa
Exacte.
Per poder parlar de temes que... Bueno, en novel·la normativa no seria possible.
Això cada cop més. I precisament aquí anem a les escriptores que avui portem al programa. I comencem parlant de la primera novel·la de la Laura Soriano Maquilón, Concierto en sol menor. Encaixaria perfectament en aquestes definicions que estem fent, perquè explica les pors, les reflexions i l'evolució de tres personatges, o sigui, és una novel·la de personatges.
D'acord.
Tenim una nau orgànica, una jove que és un jove que és mig humà, mig quitani, que és una espècie alienígena com molt aspecte d'insecte, perquè ens entenguem, clar, molt,
Ostres,
molt
mescla...
marginada també, perquè clar, físicament ja veus que és d'aquesta raça. I també tenim una humana que, atenció, aquí ja ens sortim de la normativitat, no porta gens bé això de ser mare.
Oh, fantàstic.
Llavors, clar, tenim tres personatges potents amb vides torturades que es troben en un moment donat i hauran d'emprendre un viatge cap a la llibertat.
Ok, i en una nau orgànica, recordem.
Exacte. I no dic més perquè seria fer spoiler. Però per saber una mica més d'aquest Concierto en sol menor, recuperem l'entrevista que li van fer a la Laura coincidint amb el 42. Laura, benvinguda al Quimèric.
Encantadíssima.
La teva novel·la és molt de personatges. Què va néixer abans, la història o els personatges en si?
Va néixer una mica a la vegada, la veritat. La primera de que va néixer va ser la Xènia, que no se me paso al castellano, ¿vale? Sí. Porque me cuesta un poquito. Porque bueno, se me ocurrió un poco en plan de qué pasaría si un ser albergara dentro un multiverso, ¿no? Y pudieras acceder a través de él, ¿no? Y entonces me creo, pues estaría esclavizado seguramente, ¿sabes? O sea, es como una oportunidad única. Y es verdad, vale, pero ¿cómo se sentiría ese ser a raíz de eso, ¿no? Y entonces, bueno, apareció esta criatura estelar, ¿no? Que está súper cabreada con el mundo. Y a partir de ahí fue en plan de, vale, ¿y qué pasa con ella, no? ¿Sale de ahí? ¿Cómo no sale? Y entonces apareció Dak Ho, que es el otro protagonista. Uh-huh. Y entonces, vale, ¿cuál es su historia? ¿Y qué pasa, no? Y entonces empecé a escribir, vale, pues ahora huirán de donde están, irán a este sitio, pasará esto, lo otro y tal. Y me hice como una pequeña escaleta, ¿no? Uh-huh. Y empecé ahí a escribir. Y yo siempre, ¿qué pasa? Que cuando soy un poco, o sea, tengo una escaleta, pero luego voy cambiando cosas según vea cómo va la historia, ¿no? Ahí brujuleo un poco. Y entonces, bueno, apareció un personaje que en principio iba a ser bastante secundario, como es Alicia, pues me dijo, hola, estoy aquí, hazme caso. Y entonces,
que a mí se acaba siendo muy importante.
Sí, sí, entonces, bueno, se apropia ahí también un poco de la historia, entonces bueno, cambia la historia, ¿no? Me da un giro ahí y de hecho el final no es como lo planteé en un principio, entonces fue creciendo todo como a la vez, bastante bastante orgánico.
Dius que l'origen va ser la Xènia, que és la nau, precisament és el personatge que és més atractiu perquè és el més diferent de respecte a tot el que hem llegit i respecte a nosaltres mateixos. Què va ser per tu al crear-la? Et vas sentir còmode o vas haver d'aprendre un altre idioma per poder traduir-lo als sentiments de la Xènia?
Fue complicado escribirla porque sí que quería que se notara mucho. No sé hasta qué punto lo he conseguido, pero sí que mi intención era que a la hora de hablar se notara que era un personaje diferente, ¿no? Y entonces tiene un lenguaje como más, un poco más barroco, las frases las complica, ¿no? Tiene una manera de hablar mucho más compleja. Y sí que fue complicado elaborar todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo convertirla en un monstruo. Y no convertirla en un monstruo, ¿no? Y jugar ahí con el hecho de qué es el monstruo realmente. Y yo creo que es algo con lo que pasa en toda la novela, que al final la pregunta un poco que hila todo es ¿quién es el monstruo y qué hacen los monstruos y tal, ¿no? Pero sí que fue complicada, pues, sobre todo por el tema del lenguaje. En cuanto al personaje en sí, ¿no? Yo me vine muy, muy arriba, tenía ganas de hacer un ser espacial sentiente. Uh-huh. Y demás, una nave biológica, y me gustaba mucho esta visión fantástica, ¿no? De las ballenas en el espacio, ¿no? Que vemos muchas veces.
Sí, es muy bonita,
que
sí.
Son ilustraciones super guays, pero fue en plan de, vale, las ballenas en el espacio molan, pero claro, está muy visto, ¿qué hago yo aquí? Y bueno, con Xenia me surgió el tema de, vale, ¿cómo funciona realmente un ser que vive en el vacío, ¿no? Uh-huh. Porque hay radiaciones y demás. Entonces, ¿cómo resuelvo toda esta problemática? Entonces fue en plan de, vale, pues si hay radiaciones, se tendrá que alimentar de ellas, ¿no? Las absorberlas y convertirlas en energía y demás.
¿No?
Claro, y es como, pues esto es como si fuera una planta. Uh-huh. Y bueno, yo tengo las únicas plantas que me sobreviven en casa son las suculentas, que son maravillosas, y los cactus, y dije, pues ya está, un cactus espacial, o sea, total. Y entonces tengo un montón de una libreta con un montón de dibujitos de Xenia, y más redonda, más alargada, en plan, para tenerla yo un poco en la mente cómo era a la hora también de describirla, porque uno
sí, de los podria haver el projecte de llibre il·lustrat, també.
Està ahí també, a ver si alguien se anima. De momento con esto vamos, pero sí que tengo yo algún dibujo ya más elaborado de Xenia y tal, que estoy bastante contenta con ello. Pero estaría guay ver, porque al final es como muy audiovisual también la manera que yo tengo de escribir, sí. A veces, y entonces visualizas mucho una de, guau, ¿cómo molaría esto ahí en una pantalla de cine, ¿no? O sea, pues bueno, a ver, nada, si Netflix anima, yo qué sé.
Una de les coses que planteges, que ho deies al principi, és el tema de la captivitat, no? De dir, és un ésser únic, però el tenim allà explotat per treure'n un rèdit econòmic. tot i que això li faci mal, que li perjudiqui biològicament, físicament i anímicament. Volies també fer una mica de reivindicació de com estem tractant, o concretament maltractant, a altres éssers vius per treure'n un profit?
Sí, sí, totalmente. Yo creo que aquí también me influyó mucho haber leído el libro de Fénix de Nnedi Okorafor, que precisamente la temática central es esa, es una crítica a cómo la medicina occidental se ha erigido a través de experimentar con personas de color y sobre todo con personas negras, ¿no? A costa pues de su vida incluso, ¿no? Y bueno, yo me lo he llevado un poco a otro terreno, pero sí que quería hablar un poco de eso, ¿no? De cómo cuando encontramos algo de lo que le podemos sacar provecho, lo explotamos sin preguntar ni nada. Y al final también tiene que ver con el tema del colonialismo, ¿no? Entonces se relacionan muchos temas ahí.
És extrapolable als animals també, o volies centrar-ho més amb el tema de la intel·ligència, o sigui, persones amb éssers amb intel·ligència?
Sí,
sí, per exemple, no sé, penses, no sé, l'explotació de les vaques per treure llet, no? Per exemple, no sé, també són indústries que estan molt consolidades i que suposa un perjudici cap al cos, no, de l'animal.
Sí, sí, totalmente. Todo el tema de las granjas masivas, de pollos hacinados y demás, al final es un problema, y tratamos a seres porque creemos que no sienten nada como si fueran cosas, y dices, oye, pero aquí los animales bien tampoco están, y entonces, bueno, obviamente hay recursos que necesitamos, eso es verdad, pero también tenemos que ver cómo los producimos. Al final también tiene que ver un poco con cómo trabajamos nosotros, o sea, obviamente necesitamos que alguien nos ponga una cerveza, por ejemplo, pero hace falta que esa persona esté trabajando 24 horas sin dormir y tal. Claro, es como hacen falta recursos, pero también hace falta tratar bien a la gente y a los animales y a todo, claro.
Un altre tema que veiem a Concierto en Sol Menor és el tema de la llibertat. O sigui, tots els personatges són presoners, en certa manera, no?, de la seva vida o d'altres persones o d'institucions. Volies reivindicar el fet que un dret com aquest a vegades no es considera un dret, sinó un privilegi?
Sí, el tema de la libertad es muy gracioso porque no lo planteé en un principio a la hora de escribir la novela. A priori iba más por el tema de discriminaciones y demás. Y hasta que no acabe el libro, porque claro, cuando acabas el libro dices, bueno, vale, ¿ahora cómo vendo esto? O sea, esto tengo que hacer una propuesta editorial.
Leitmotiv, ¿no?
Claro, y tengo que resumirlo y decir, vale, ¿cuáles son las motivaciones y demás? Y entonces empiezas un poco a reflexionar sobre tu propia obra y dices, ah, no, es que realmente va de esto. Y fue una cosa que como que me sorprendió un poco a mí misma, porque es como, ah, vale, no lo había planteado así. Pero al final sí que es curioso cómo se habla de distintas libertades, ¿no? ¿Qué significa libertad para cada personaje? Porque realmente cada uno busca una cosa distinta,
sí.
y demás. Y sí que va muy, muy encaminado a eso, cómo es un privilegio realmente ser libre, qué significa ser libre y demás. Yo, por ejemplo, pues yo qué sé, a mí me encanta escribir y yo estaría escribiendo todo el día, ¿no? Me dedicaría exclusivamente a eso. Ahora, a lo mejor me muero de hambre, ¿no? En este mundo en el que estamos.
Por la decisió teva, ¿no?
Claro.
Que no depengui d'una altra persona, ¿no?
Claro, entonces, cualquiera que le preguntes me dirá, ay, tú eres libre, ¿no? Porque puedes ir por ahí haciendo lo que quieras. O no, ¿no? ¿Hasta qué punto la libertad la tenemos limitada por otras cosas? Entonces exploro también un poco todo eso.
També veiem que els tres personatges tenen en comú que tenen molta ràbia, molta frustració acumulada per les males experiències que han anat tenint, no?, al llarg de la seva vida. La ràbia sempre està justificada? Sempre ha de tenir un rerefons al darrere? O es pot sentir una ràbia més genèrica, no?, menys dirigida cap a una circumstància o cap a algú?
Bueno, yo es que pertenezco a una generación enrabietada.
Es cierto, eso es cierto.
la gente se dice, oh, es que los jóvenes de ahora siempre os estáis quejando. Digo, pero vamos a ver, con razón, nos quejamos con razón. Y al final es una rabia poco dirigida porque es una rabia hacia todo, es que es, al final es una rabia hacia el sistema, ¿no? Y entonces, bueno, va un poco también por ahí. En este caso sí que está más enfocado en plan de, ay, a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, pero realmente si reúnes todas las rabias, te queda una rabia general, ¿no? Hacia un sistema que dices, esto no está funcionando. Y al final está la ambientación, es una ambientación futurista, ¿no? Mm. Donde muchas cosas se han conseguido, ¿no? Muchas cosas por las que estamos luchando ahora se han conseguido, pero luego cuando miras estas cosas dices, pero hay otras muchas que no, y que siguen pasando ahora, ¿no? Y entonces es de reflexionar un poco en plan de, vale, ¿cómo mejoramos esto a partir de aquí? Y yo, a mí me gusta mirar la rabia como algo constructivo, no destructivo. Muchas veces la rabia te da por tirar hacia la violencia, ¿no? Y hacia romper cosas, ¿no? Y yo creo que también podemos utilizar esa rabia para construir cosas, ¿no? Es decir, vale, ¿cómo mejoramos esto? Me da rabia que pase esto, pues voy a hacer esto otro para
el activismo, ¿no? La rabia como
exacto, como potenciador de hacer cosas, ¿no? Y no quedarnos sentados. Y precisamente el concierto va un poco de eso, de cómo hay distintas rabias, unas más constructivas y otras más destructivas, ¿no? Y cómo
algú reacciona, ¿no? También a la rabia, ¿no? De dir, pots enfocar agressivament o no, o buscar una solució, no, també.
Exacte.
A la percepció dels personatges canvia moltíssim des de la primera pàgina del llibre fins l'última. Era la teva intenció? Volies demostrar que també a vegades hi ha males accions, però darrere aquestes males accions no hi ha una mala persona?
Sí, un poco sí. O sea, sí que a mí me gusta que los personajes cambien y que evolucionen y que me sorprendan, ¿no? Y que a través de la historia que estaban contando ellos mismos se den cuenta de sus mismos errores. A mí una de las cosas que me da mucha rabia cuando veo películas o leo cosas es como, esto se solucionaría en 5 minutos si tuvierais una charla.
Total, però la gent no parla, no?
Però la gent no habla.
O no es posa al lloc dels altres, tampoc, no?
Claro, y entonces al final te hacen una película que al final se acaba resolviendo con una charla, pero después de 2 horas. Dices como, bueno, claro, es que si no...
si no, no habría película,
si
¿no?
Si no se hubiera terminado antes. Y yo creo que es eso, que hace falta mucha conversación y mucho hablar y mucho entender, ¿no? Mucho escuchar para poder entender a los otros. Y en ese sentido sí que trabajé mucho la novela para que esa evolución de los personajes fuera creíble y fuera real, y que se dieran un poco cuenta de los propios prejuicios que tenían y decir, vale, ¿cómo los puedo cambiar, ¿no? Uh-huh. Y al final, en un mundo de ciencia ficción, ¿no?, donde puedes hacer lo que quieras, a mí me resulta muy enriquecedor, y al final es lo que me gusta encontrarme en lo que leo.
Parles de prejudicis, precisament a través del Dagho, que és mig humà, mig quitani. Pesen un munt de prejudicis racials, no? Es dedueix que per ser com és ja tindrà una sèrie d'efectes. No vull fer spoilers tampoc, no? Però no sé si també volies demostrar això de com a vegades som hereus de creences anteriors, de generacions anteriors, i arriba a la nostra quan nosaltres no sabem ni d'on ve aquesta idea cap a un cert col·lectiu, però l'estem patint igual.
Sí, hay como una tradición mental ahí, ¿no? Hacia ciertos colectivos. Dagho está un poco pensado para reivindicar algunas situaciones que yo he visto hacia colectivos árabes y musulmanes. Mm-hmm. Tenemos muchas expresiones, de hecho, en español referentes a ellos de manera despectiva, que usamos a diario y que no nos damos cuenta. La típica frase de no hay moros en la costa, ¿vale? Joder, eso tiene una historia de centenares de años. No es una expresión que saliera ayer. Y va a raíz de contar una historia una y otra vez, hasta que lo que pasó realmente o la diversidad que había y tal se pierde en pos de un relato que cuenta cierta gente que le interesa un cierto tipo de cosas, y si les interesa que haya un odio hacia un colectivo, lo consigue a través de ahí. Y muchas de las cosas que se van comentando acerca de Dajo, sobre todo las comenta Alicia, porque son los prejuicios que ella tiene. Ahora, a mí me contaban historias para no dormir con...
¡Qué malos que sois!
Con,
¿no?,
estos aliens y tal. Y al final, lo que pasa con los Kitanis es que los humanos les dio mucha rabia de encontrarse que no eran los primeros en haber explorado
Exacto.
el espacio.
Era un complexo, ¿no? De Dios,
claro.
Tras.
Y no solo eso, sino que cuando encima vienen los alienígenas, encima vienen en son de paz. Y dices, oh, esto no puede...
Qué cabrón,
esto no puede
ser.
Claro, los humanos son no, aquí vamos a pelearnos porque seguro que vienen a invadirnos, seguro. Y se montan como una guerra ellos solos y para justificarla deshumanizan completamente al contrario para que la gente esté a favor de esa guerra. Y eso es algo que independientemente ya de otros colectivos a los que yo no pertenezco, yo solo he vivido aquí en Cataluña, con todo el tema del independentismo y tal. A mí me pasó cuando el 1 de octubre, que yo por suerte no... bueno, primero que a mí no me tocaba votar porque no estaba todavía censada aquí, ¿no? Pero en el colegio electoral que fuimos con mi familia y tal, no pasó nada. Pero tengo amigos que sí que recibieron y tal, y yo soy, claro, yo soy de fuera y está todo, el clima es como muy diferente, te venden unas cosas que no son reales, y me dicen, ah, bueno, pero es que los que iban a votar ya sabían a lo que iban. Digo, no, perdona, iban a votar, no es que les moliera a palos. Digo, ¿y tú eres consciente de que me lo podían haber hecho a mí?
Claro.
Que me podían haber... Y entonces en el momento en el que te ponen cara, dices, hostia, pues ya no me parece bien. Es como, claro, porque el resto es un colectivo al que has deshumanizado y al que le pones una serie de etiquetas, ¿no?
Sí.
Y ya todos son malos.
Pero el tacaño rico, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, también viene un poco de ahí, un poco de mi propia experiencia con esto de esta deshumanización al enemigo, ¿no? Que hace muchas veces.
Una altra qüestió que planteges i que és bastant colpidora és una experiència traumàtica amb la maternitat. Hi ha una escena que és molt heavy, no?, en el llibre, que quan el llegeixes dius, uau, però alhora, no?, és un problema, diguéssim, que aquesta protagonista viu en soledat, no?, i que precisament potser si ho compartís deixaria de ser un problema. Creus que moltes qüestions a vegades que són traumàtiques, que necessites ajuda, doncs s'acaben portant doncs, amb un mateix, en silenci, precisament pels prejudicis que hi poden haver pel que estàs sentint?
Sí, y por lo que he comentado antes de las cosas no se hablan.
¿Ves? També.
¿No? Si se hablara...
I parlen més tard, no?
Claro. A Lisa lo que le pasa es bueno, que tiene una depresión postparto de la leche y no lo habla con su pareja porque cree que sería un problema si lo hablara, porque realmente el problema es suyo, ¿no? Ella no es una buena madre y demás. Y exteriorizar eso... es como ponerte una etiqueta ante la sociedad, ¿no? Y tú lo estás haciendo mal. Y entonces muchas veces ocultamos todo eso por el qué dirán, qué opinarán de mí, y la exposición que eso supone, ¿no? También pasa con el tema de enfermedades mentales en general y cosas que te pasan que a veces no puedes coger y decir, oye, no puedo asumir esto. Y ya, no, dices, venga, sí que puedo, tal, ¿no? Y vas tirando para no quedar mal con la gente, en vez de coger y decir, no, mira, es que no puedo más, ya está.
Aquest és el meu límit, ¿no?
Claro, efectivamente. Y también es un poco reflexionar acerca de cómo hay cosas que se tienen que hablar, porque al final se hablan y se solucionan, ¿no? Si siempre lo guardas dentro, nunca va a acabar... funcionando y al final también tiene que ver un poco con el tema de la salud mental en general, el tema de, yo lo digo mucho, digo, es que yo creo que todos al menos una vez en la vida tendríamos que ir al psicólogo para que nos mire,
o hauríem de, ¿no?
Claro, porque al final todos tenemos experiències, no?, que pueden, i coses que no sabemos gestionar.
Hi ha un tema que a partir de l'Alicia poses sobre la taula, però que després tampoc el desenvolupes molt, que és a, que, i crec que és superpotent, que és el tema de les realitats alternatives. Tens prevista guardar-te aquesta carta per una altra novel·la en aquest univers? Ho dic perquè és que realment és una idea molt, molt potent que plana en el llibre i que tens ganes de dir, jo vull saber més d'això, no?
Sí, sí. De momento no... Estoy escribiendo varias cosas relacionadas con el universo de concierto, pero están como en el mismo universo, no están en ninguno paralelo. Pero sí que es una carta que me dejé abierta y que es en plan de hecho se plantean un par de dos o tres mundos alternativos, ¿no? En la novela están como muy muy dibujados, pero sí que a veces me he planteado quizá en una novela o algo largo, pero con un relato explorar un vale qué está pasando en este microuniverso que se ha quedado aquí a raíz de los deseos de alguien, ¿no? Y
es que es una idea súper potente, yo creo que donaría por una otra novela.
Sí, sí, bueno,
ahí lo dejo,
venga. Sí, sí, o sea, es una idea que tengo ahí para explotar, lo que pasa es que todavía no he encontrado como la historia que contara con eso, pero bueno, yo espero seguir escribiendo muchos años y que caiga en algún momento.
Els lectors que hem anat seguint, no, de la teva novel·la, la comparen amb Vinti, de la Nedi Okorafor, a veure si ho dic bé, sí. I amb la trilogia de la Xenogènesi de l'Octavia Butler. Et sents còmode amb aquestes comparacions? Son referents teus.
Es curioso porque, bueno, obviamente son obras que me gustan mucho y que he leído, pero no digamos que no eran en las que yo estaba pensando o las que para mí me han influido más a la hora de escribir, bueno, concierto y todo lo que escribo últimamente. Pero sí que, bueno, he mencionado antes a Okorafor, lo que pasa que tiraba más por el libro de Fénix más que con Vinti.
Tot i que també hi ha naus, no... sintientes,
sí.
¿No?
Lo de Vinti viene sobre todo por el tema de la nave sintiente y tal. A mí las gambitas de Vinti me gustaron mucho y también me sirvió un poco para pensar un cómo funcionaría una nave biológica, ¿no? Y ahí sí que está el punto este de Okorafor, ¿no? De Butler, sobre todo es el tema del interior, el de la nave, el interior de Xenia, sí que es muy Butler, es muy Xenogenesis, ¿no? Cómo funcionan las naves de los Wankali, que cuando las tocas se abre, ¿no? Y van redistribuyéndose según que era la gente, sí que estaba también un poco pensando en esto. De hecho, tengo un relato que está ambientado en el mismo universo, lo que pasa es que es como miles de años atrás, entonces aparecen como las antecesoras de las equinospas, ¿no? De Xenia, y son naves mucho más grandes y que funcionan así como las de los Wankali. Entonces, bueno,
todo está pensado también.
Voy cogiendo elementos que me gustan, ¿no? Y me los reapropio un poco, los transformo a mi manera, según lo que necesito. Y tal, entonces bueno, está guay que la gente lo vea un poco porque sí que está, ¿no? En cierta medida, bueno, al final todo lo que lees acaba influyendo.
Exacte. I per últim et volia preguntar de música, perquè la teva novel·la té un nom musical, però també està molt present la música en la història de la Xènia. Per què creus que la música havia de ser en aquesta novel·la?
Lo de la música fue un poco capricho mío al principio. A mí la música me gusta mucho, yo estudié música y siempre escribo con música y es algo que llevo siempre estoy con una canción en la cabeza y demás, canto en la ducha, en lo que no es la ducha, o sea, a tope con todo eso. Entonces es algo que siempre está muy presente en mí y siempre he querido hacer como una historia donde la música estuviera un poco presente. Y aquí derivo también un poco por el tema de la construcción del personaje de Xenia, porque, bueno, yo pensé en plan, vale, si absorbe las radiaciones, al final eso también es como si absorbes el sonido, ¿no? Porque las radiaciones son en parte ondas. Y dije, pues si absorbe ondas, es capaz de darle un sonido a cada frecuencia, ¿no? Que al final es algo que me gusta mucho, que son las sonificaciones de fotos del espacio y demás. Sí, esto yo empecé
un filón,
con
eso.
Empecé con las sonificaciones cuando era muy pequeña. A mí siempre me ha gustado el tema del espacio, la astronomía y todo eso, y me impresionó mucho la primera vez que escuché la sonificación de un cuásar, porque claro, no sé, tendría 8 o 10 años, no era muy mayor, y claro, para mí era en plan de no, en el espacio no hay sonido, ¿no? Y claro, escuchar un cuásar fue como ¿qué está pasando, no? Claro, luego ves que no, que es que le ponen un sonido a la frecuencia y tal, y que por eso suena. Pero me impactó mucho. Y claro, cuando tenía todo el tema de la radiación y tal, digo, pues ya, pues si escucha, si es capaz de transformar las radiaciones en sonidos, al final puede escuchar música en el espacio. Y digo, buah, aquí tengo un filo.
Claro, es bonito, ¿no? La imagen.
Sí, sí. Me gustó mucho la imagen y digo, pues voy a tope con... Voy a tope con ella y me divertí mucho con eso. De hecho, hay alguna referencia por ahí a Queen y todo. O sea, me lo passé muy bien con esa apartada.
Doncs moltes gràcies, Laura, per atendre el Quimèric i esperem veure títols nous teus aviat.
Aviat, espero que sí.
Moltes gràcies.
A tu.
Quimèric, amb Karen Madrid.
I en les space opera clàssiques també hi havia obres una mica més místiques i més suggerents per tocar temes filosòfics, que també n'hi ha. També n'hi ha, a vegades sembla que no. Tenim, per exemple, Solaris, de Stanislav Lem. No sé si l'has llegit.
Sí, fa molt de temps, però l'he llegit.
Tens records una mica difusos?
Efectivament, no recordo gens l'obra, però més o menys sé quan passa i on passa.
Jo, si l'hagués de tornar a llegir ara, segurament... em trobaria amb una obra diferent, perquè la vaig llegir fa més de 10 anys i ja saps què passa, que quan llegeixes una obra al cap de tant de temps és com si la llegissis per primer cop.
Sí.
Però sí que recordo que em va agradar moltíssim i vaig trobar una meravella. Va ser el primer llibre que vas llegir al Club de Lectura Ciència Ficció que hi havia a la Vapor Badia en aquell moment, i vaig dir, em quedo. O sigui, després de llegir això,
em quedo
i amb moltes ganes.
Així és la qualitat.
Llavors també vam trobar altres coses estranyes, no, rascant amb space operas que hem llegit, com El Hacedor de Estrellas, de Olaf Stapledon. A veure, El Hacedor de Estrellas és el que es vindria a dir en llenguatge informal una fumada. Sí, és un paio que està mirant el cel i de cop comença a fer, doncs, una mena de... És que no sé com dir-li tan sols. Una mena de viatge interestel·lar.
És que els viatges interestel·lars...
Però sense moure't del lloc, o sigui, és una anada d'olla completament. Vull dir...
Una tarda tonta.
Exacte.
Un favorite dream.
Però també, si t'agrada aquest tipus de subgènere, doncs està bé. Jo em vaig quedar una mica parada de dir, ah, que això es pot fer, o sigui, que pots fer això i que la gent ho llegeixi i que quedi com un clàssic. Bé,
collonut.
Llavors, bé, són clàssics que els lectors associen a la nova novel·la d'Isabel del Río, Mare,
vale,
publicada per l'editorial Especula. És curiós això, eh? Aquestes dues novel·les que són tan diferents però alhora tenen aquest punt en comú d'anada d'olla.
I fumades filosòfiques.
Exacte, fumades filosòfiques. A veure, posem en context per la gent que no conegui la Isabel, però si són oients del Quimèric segur que la coneixen.
Oh, i tant.
Ella ha escrit ja diverses novel·les infantils i juvenils, totes de terror.
Sí.
I també, doncs, vam parlar amb ella amb l'últim llibre que va treure de relats de terror, que es diu La casa de Icelo.
Sí,
que, per
recordo.
Cert, l'últim relat jo encara li estic donant voltes. Vull dir, no, m'he quedat allà. I ara fa un salt a la ciència-ficció pura.
Vale.
Però... la tenyeix amb el seu terror, amb la qual cosa, doncs, ja no és... O sigui, és ciència-ficció pura en el que és l'argument, però en les formes acaba sent una mica... Hi ha gent que ho compara una mica amb Lovecraft. Jo no m'atreviria a dir tant, però sí que és veritat que és bastant mal rotllero a partir de cert punt del llibre.
Aquesta idea m'agrada perquè dona peu. Una nau espacial dona peu a fer aquestes coses. És una nau espacial?
El punt de partida és molt clàssic, que és una nau espacial, una mena de càpsula espacial,
vale,
on hi ha una mare amb el seu fill.
Estupenda.
Va passar alguna cosa a la Terra i van a evacuar la Terra ràpid amb càpsules amb mares i fills, no? O sigui, mares, no pares, mares amb fills. Llavors, en el punt que comença la novel·la, el fill ja és adolescent i és aquell moment de la mare amb el fill tancats, no?
Vale.
I llavors hi ha un punt d'inflexió que no explicarem, i aquí és quan tot se'n va de mare, i mai més ben dit, guinyo, guinyo. Llavors, clar, trobem un missatge que no hem vist en altres space opera, com la capacitat creadora sense límits d'una mare que, vale, vol recuperar el seu fill.
Oh.
Molt bonic. Jo, la veritat, hi ha molta gent que encara li ha costat, no, d'interpretar el missatge, o perquè realment és un llibre que podria voler relectures, però crec que val molt la pena, i ens ha demostrat la Isabel que pot fer altres coses a part de terror, amb la qual cosa doncs, se'ns ha guanyat a la resta de lectors. Escoltem aquesta entrevista que vam gravar amb el 42. Isabel del Río, benvinguda al Quimèric de nou.
Hola, Karen, moltes gràcies.
Et tenim aquí aquest cop per parlar de Space Opera. T'ho has passat, diria, per tots els gèneres ja, després d'escriure Mare. Com ha estat per tu entrar en aquest gènere després d'haver escrit novel·la juvenil, d'haver escrit terror?
Doncs realment, bueno, m'ho he passat superbé, la veritat. O sigui, jo feia molt de temps, a mi sempre m'ha encantat la ciència-ficció. Jo soc superfanàtica de la ciència-ficció, en cinema, literatura. I és cert que mai m'hi havia ficat de ple i em va agradar molt, però jo penso que va ser una cosa orgànica, saps? O sigui, la història ho demanava i al final tu quan expliques una història, tant la veu de la narració com on passen les coses, no? És una miqueta doncs això, no? La construcció de la història i com ho has d'explicar. Però realment és space opera, però també hi ha terror.
Sí, 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 hi ha terror, però clar, el format, no? Potser la xapa, la decoració de fora, és completament space opera.
Sobretot si tenim en compte la portada, no?
Exacte. Com està per tu, a més, publicar amb aquesta nova editorial, amb Especula?
Doncs molt bé, perquè, bueno, realment jo em sento com una petita família, no? El nou segell d'Especula, doncs tots treballem junts i tots anem parlant, no? Ara què podríem fer? Ara tal, no? I a les presentacions, fins i tot les primeres presentacions, hi vam anar tots per xerrar i és molt divertit perquè, a més, fins i tot tenim un grup de WhatsApp i ens anem dient ei, que mireu que ha sortit i tal, no? I anem compartint. I va ser molt maco perquè tant el tema de la maquetació, no? Com la correcció, com el tema de la portada, tot va... hi va haver molt feedback, o sigui, el punt aquest de que esperen, no?, la teva opinió i la valoren.
O sigui que formes part, no?, una mica de l'editorial, no ets només un autor que hi publica, sinó que has contribuït al naixement d'Especula, no?
Home, em sembla molt bonic pensar-ho així. Jo penso que no he fet tant com per això, no? Però m'agrada pensar, no?, que formo part d'Especula gràcies a Mare.
Mare, el punt de partida inicial és una mare i un fill adolescent que estan sols voltant per l'espai amb una mena de càpsula i només en moments puntuals s'aturen, no?, a vestir-se i a relacionar-se amb altra gent. Què hi té el confinament a veure amb això, no? Perquè, clar, ens fa pensar, no?, a les mares tancades amb els fills, no?, i aquest moment de no puc sortir més que per vestir-me i prou, no?
Aquesta pregunta me la va fer l'altre dia el Marc Pastor a la presentació Giga.
No m'estranya.
I li vaig comentar, perquè això és divertit, però és que jo aquest llibre, o sigui, ja el tenia escrit molt abans del confinament. Clar, després sí que és cert que he allargat certs punts de la trama perquè donar més informació, ho he reescrit algunes parts perquè potser no eren tan entenibles com jo volia, però, o sigui, el manuscrit original que vaig enviar a Especula, que té el Jordi doncs, i el Marc, doncs apareix la data quan vaig començar a escriure, i són anys abans d'aquest moment. El que passa és que jo penso que és un superpoder que té la ciència-ficció, que és que totes aquestes coses que ressonen, no?, al nostre voltant, coses que anem sentint, que anem veient, no?, i al final és com previsió, no?, és com si tuviérem una bola de cristal.
Ens ha passat amb altres autors també, eh?
I aquestes coses passen, o sigui, no només amb el tema tecnològic, no?, que podem arribar a veure, o sigui, coses que potser s'estan fent o no?, o sigui, avanços de la ciència, sinó també socialment, coses que en certa manera estem incòmodes, no estem bé i al final surt, no?
O sigui que potser si haguessis escrit això durant el confinament encara hi hauria més angoixa en aquest inici, potser?
Home, no ho sé, perquè jo penso que realment aquesta angoixa ve de diversos punts, no? O sigui, hi ha tant el sentiment de malestar que hi havia socialment, perquè, vulguis o no, hem fet molt... La gent ara, després del confinament, se'n recorda del confinament, però no recorda com estàvem abans.
I tampoc
és que estiguéssim tan bé. O sigui, ni de conya, ni de conya, ni de conya, no? I sí que és cert que jo, per exemple, ho vaig passar molt malament al confinament perquè vaig estar 4 mesos tancada amb un nen que necessitava sortir, que tenia molta energia, que havia de treure-la per algun lloc, però tampoc ho vaig passar tan malament. O sigui, perquè estava amb el meu fill i tenia temps per ell, i tenia temps per mi mateixa, vaig poder escriure, vaig poder llegir, vaig poder fer moltes coses que d'una altra manera, que has d'anar a treballar, etc. No ho pots fer. Llavors, sí que és cert que va tenir coses terribles, horribles, i no ens oblidem de tota la gent que ha patit per culpa d'això, però també hi ha altres coses que no vam haver de viure perquè estàvem a casa, saps? I és això, no? El malestar que hi havia abans del confinament és un dels temes de l'angoixa, però després a mi m'havia passat que m'havia passat quasi 2 anys sense escriure. Vaig tenir un parón d'escriptor superxungo, que tot el que escrivia em semblava que era fatal, infumable, que tot ho llançava, bueno, en plan de, oh, no escriuré res més, terrible. I això va ser el que vaig començar a escriure.
Va desbloquejar el mare.
Exacte. Jo penso que es nota aquest desbloqueig, no? Tota aquesta sensació terrible que tenia allà dins va sortir ahir a borbotón.
El tema aquest de la càpsula, no?, de llançar l'espai les mares amb els fills, era un pla, no?, desesperat per salvar la raça humana. Té sentit una raça humana que no està interconnectada, o sigui, que no es parlen entre ells, que estan flotant per l'espai, no? Vull dir, ja sé que el pla doncs no va sortir com volien, però imagina't que arribat a aquest punt, té sentit conservar la raça humana així? Com ho veus com a autora de mare?
Clar, aquest és un dels temes que plantejo, no?, al llibre, a part de molts altres temes que hi ha, no? Però també és una mica una crítica a la nostra societat actual, que sembla que estem superconnectats i en realitat estem molt desconnectats, no? O sigui, sembla que sí, que tenim moltes relacions, molts amics, molts no sé què, i moltes vegades no són relacions treballades, relacions de confiança, relacions, sinó que són moltes relacions volàtils, esporàdiques, no? i que realment a vegades fins i tot, bueno, jo no sé si segur que et passa, no? Que és que hi ha gent que fins que no vas a un festival no saps ni com és físicament.
També, sí.
No, i sí que coneixes molta gent, però potser no la coneixes de debò, no? I jo ho veig molt en nanos joves, perquè treballo molt en nanos joves i ho veig, no? Que tenen molts col·legues, però fins a cert punt, no?
O sigui que creus que aquest aïllament ja està passant, no?
Sí, i potser ara hem retrobat, en certa manera, molt el tema de quedar amb gent justament pel confinament, perquè com vam estar obligats, i a ningú li agrada que l'obliguin a fer una cosa, obligats a no veure'ns, després és com, vamos a vernos sí o sí, no? Però clar, sí que és cert que abans del confinament moltes vegades era molt... Per què? Per què de quedar, no?
Quina mandra, no?
Sí, exacte. I jo penso que vulguis o no, l'ésser humà té aquest punt antropocèntric, no?, que ens pensem que som el centre de l'univers i que la nostra espècie ha de continuar endavant, sigui el que sigui, costi el que costi, i al final a vegades també penses, no som més que una espècie més a l'univers, o sigui, tinguem en compte això.
Seguirà vivint, siguem nosaltres o no?
Sí. O sigui, jo penso que al final lo important és el què aportem, no? com a individus i com a societat i com a espècie, que no tant els nostres gens i la nostra carn.
Mare té 2 parts, la primera és aquesta que dèiem més de sense ficció clàssica i una segona part que molts lectors hem vist que la comparen amb Solaris. Com et fa sentir a tu com a autora que et comparin amb un clàssic d'aquesta magnitud?
Bueno, jo flipo, sincerament. O sigui, m'agradaria que m'expliquessin on veuen Solaris.
No ho veus, no ho veus.
No, realment no ho veig, però clar, tampoc m'estranyaria que hi fos, no? Però són aquestes comparacions a vegades que et fan que vols que vingui i t'expliquin exactament on és, perquè tu també ho vols veure, no?
Clar, no sé, aquesta segona part és molt abstracta i molt al·legòrica, no? Potser l'enllaç mental que ens fa els lectors és altres obres al·legòriques, no? Potser per això, no sé, no entraré en detalls tampoc perquè els oients que no hagin llegit encara el llibre no els hi vull espatllar, però com va ser per tu escriure aquesta segona part, que és més de deixar-te anar i de plasmar com una realitat potser més pròpia del subconscient, no?, fins i tot, dels somnis. Tu ja tens experiència en explicar somnis, no? Però com ha estat per tu aquesta segona part? Està més agraïda que la primera?
Bueno, per mi les dues han estat agraïdes. Una s'ha hagut de treballar més que l'altra perquè realment és més caòtica, no? Com dius tu, més, no sé, més metafòrica, mm-hmm. més simbòlica. I clar, he hagut de treballar més perquè s'entenguin els símbols. Però les dues han estat molt satisfactòries. El que passa és que, bé, jo quan vaig escriure el llibre havia estat molt de temps llegint molta antropologia, llegint molt tema de física quàntica, molt... I vulguis o no, això es nota...
Això marca.
Molt, es nota moltíssim, no? I a part, que jo ho explicava això també l'altre dia a la presentació, que jo aquest llibre el vaig escriure en tres llibretes. I,
a sí. més a mà, eh? Vull dir, és que, sí, clar, el concepte,
és que,
no?
Clar, jo escric a mà i després ho passo tot a l'ordinador i llavors ho repasso i ho imprimeixo i torno a escriure i torno... Sí.
Ostres, aquesta ha de ser la part més difícil, crec jo, d'escriure.
Sí, sí.
Eh?
Bueno, però tu passes bé. Llavors, clar, jo quan vaig començar a escriure això no tenia gaire clar que fos un cos únic, no? Jo estava escrivint trossos que em venien a la ment, no? I després, quan vaig començar a passar-ho tot a l'ordinador, va ser quan em vaig adonar que és que els personatges eren els mateixos, que aquella història era compartida, que realment hi havia un fil conductor, que estaven passant coses que en una llibreta es referia a l'altra, no? Ah. I va ser quan em vaig adonar i vaig dir...
I va ser sense voler, això.
Sí, i llavors vaig començar ja la reescriptura, que aquí està la feinada, perquè, lògicament, tot això fos un cos, fos tot un i tingués coherència.
Mm-hmm. Una de les lectures que hi ha dins de Mare, que crec que és bastant explícita, però no sé si els homes ho veurien igual, és el tema de la reivindicació del poder creador de l'úter, més enllà fins i tot de crear fills, vull dir, el poder creador de les dones, no? No sé si això volia reivindicar pel fet de ser dona i ser mare, o també... dins del que és aquest subgènere de la space opera en què tradicionalment no hi ha dones, ni personatges, ni autores.
Bueno, jo realment aquests punts reivindicatius em sembla que els posem moltes vegades després quan ens rellegim, no? Però...
Surt natural i després dius, ah, mira!
Sí, exacte, no? Perquè al final nosaltres tenim un pozo, tenim un pensament i això ho deixem anar sense adonar-nos, no? Però també és cert que jo volia reivindicar a les deesses del Paleolític i del Neolític, que eren deesses creadores, però també eren guerreres, també eren devoradores, eren destructores, no? I eren éssers que tenien dues cares o més, no? Eren molt com la Baba Yaga, no? Que si l'agafaves de bon tal t'ajudava i si no, doncs et menjava i s'acabó.
I ja està.
I aquestes deesses eren així, eren superpoderoses, eren supercreadores, però també eren superdestructores. I és que al final, moltes vegades, per poder crear una cosa nova, necessites destruir tot el que hi ha, no? I
m'agradava aquest missatge.
M'agradava tota aquesta idea, no?
No, i també que, clar, en aquest cas... És tot per recuperar un fill, no? Per poder tornar a tenir un contacte amb el teu fill, que al final és la teva sang, és amb qui portes tants anys, no? Llavors, clar, és com l'instint de supervivència portat a l'altre, no? També...
Sí, clar.
De salvar, o sigui, els teus, no?
Sí, vulguis o no, clar, en aquest punt, fent una miqueta de spoiler però sense destrossar el llibre, hi ha tres conceptes de mare, no? I tres formes diferents de veure la maternitat i tres formes diferents de sentir-la. I penso que, clar, vulguis o no, per poder sentir la maternitat hi ha d'haver un fill por ahí, no?
Sí, clar.
I clar, o sigui, vulguis o no, és un personatge molt important però que al final està deslligat de la mare, no? I són...
No, perquè els fills també... Molts fills, a partir de certa edat, es desvinculen molt de la mare, també, no?
Clar,
vull dir que al final és un procés fins i tot natural, no?, que pugui passar això.
Clar, i és que són persones absolutament independents de les mares i dels pares, no? Uh-huh. I és aquest punt, no?, de veure fins a on podem arribar i fins a on ens pot portar certs sentiments, certes emocions i certa gana creadora i destructora, no?
Quines sensacions t'agradaria que s'emportessin els lectors de Mare?
A veure, l'altre dia jo comentava que el llibre de Mare és un llibre d'esperança. I tothom que l'havia llegit em va dir... Mira, la cara que poses! Em va dir, tu on veus l'esperança? I jo pensava...
Curiós, el teu concepte d'esperança.
Gràcies. Quizás soy un poco oscura, però... jo penso que al rerefons, i dins de tot el que passa, que és fosquet, però perquè jo sóc així, què vols que digui? Jo penso que hi ha un punt d'esperança. Però un punt d'esperança, això que comentava, un punt d'esperança sempre que sapiguem com tornar a començar. Sempre que sapiguem com trencar amb certs lligams, amb certes preconcepcions, amb tot el que ens ve donat cultural, històricament i tal, i dir, vale, tot això no és per mi, tot això no funciona, anem a posar...
Destruir per tornar a
construir, anem,
no?
Anem a posar nous ciments i a començar de nou.
El que està clar, quan llegeixes Mare, és que saps que l'autora no vol que la gent es quedi indiferent. Vull dir, no és un llibre per passar l'estona, un llibre... un passatemps, sinó que és un llibre de... Ara us vaig a cagar, saps? Sí. Ara haureu de pensar, ara us haureu d'afrontar les pors, ara haureu d'interpretar tot això que us deixo aquí. Clar, això al final també és com imposar-te, no?, com a autora, de dir... No, ara faig un pas més i d'aquí no sortireu indemnes, no?
Bueno, a veure, el primer punt és que s'ho passin bé, lògicament, que llegeixin...
Però t'ho passes bé passant-ho malament, no?
Exacte, sí, a veure, sí, ho passareu malament, però això us molarà. Però per un altre costat, jo sempre comento, no?, que a mi m'agrada el punt aquest de deixar certes coses obertes perquè penso que l'art, al final, és interpretació i que al final, quan l'obra d'art no acaba amb qui ha escrit o pintat o tal, sinó amb qui ho està interpretant, apretant en aquell moment, que ho està veient, que ho està llegint, no? Uh-huh. I aquí és on a mi m'agrada, perquè hi ha aquest punt, aquest gir, que al final et comenten coses que tu ni havies pensat que havies escrit, perquè potser no ho has escrit d'aquesta manera, però aquella persona ho ha llegit d'aquella manera, i llavors aquella obra que aquella persona ha llegit és diferent al que tu has escrit, no?
Si fora de micro parlàvem d'això, que ja t'has trobat amb algunes sorpreses, no?, d'interpretacions del llibre.
Sí, sí, per això em sembla molt guai, això, i penso que a part és molt interessant, perquè al final, al rerefons de cada persones diferents, i això s'ha de notar, no?, quan llegeixen un llibre, que és el que comentàvem, no?, dels clubs de lectura i
sí,
de les diferents interpretacions.
Crec que és un bon llibre per un club de lectura, perquè crec que fins i tot al final hi haurà 15 lectors i hi haurà 15 finals diferents, no?
Sí, sí. El Marc Pastor, per exemple, a la presentació deia que també pensava que que era molt interessant per nanos d'institut, no? Perquè deia que justament tant aquesta interpretació com els diferents temes que es tracten donaven a debat, però amb ganes. I jo deia, bueno.
Jo crec que per totes les edats, també, perquè sí, potser els alumnes d'institut hi haurà unes certes matisos que potser
clar,
no estan en aquell punt,
exacte,
no?
Exacte, els hi mancarà una miqueta, però perquè és això, perquè al final cal una mica de rodatge per entendre certes coses, però perquè si no les has viscut és complicat.
Exacte, exacte. I aquesta és la teva primera novel·la en català. Fins ara sempre havies escrit en castellà, almenys que s'hagi publicat.
No, que va. L'Evident de la Lluna Plena, per exemple.
Ostres, aquesta no la tenia.
En columna la vaig escriure en català i va ser publicada en català, sí que després la vaig traduir per Cailes. I després La Casa de la Torre també va sortir
en català. Pensava que era original en castellà, mira.
Bueno, sí, és cert, aquí tens raó. Ah. Aquesta és original en castellà traduïda per mi. Vinga, va, sí, punto para Karen. És cert,
la pregunta
és
hi haurà més novel·les en català i també més novel·les d'aquest subgènere o encara et falta algun subgènere fantàstic per explorar?
Més novel·les en català, sempre que hi hagi editors amb ganes i amb empenta que tinguin ganes de publicar-me, jo encantadíssima, és que al final és això, no? O sigui, jo realment quan em poso a escriure sempre ho dic, jo soc bilingüe, llavors és que puc escriure en castellà com puc escriure en català i per exemple, amb Mare el que em va passar és que quan la vaig escriure hi havia veus que parlaven en castellà i hi havia veus que parlaven en català. Llavors és una mica híbrida, tant en gèneres com en llenguatge. Però...
Pena que això no s'hagi conservat al final.
Bueno, perquè també potser seria una mica raro, no? Perquè la Penélope, per exemple, parlava en castellà.
Ah,
però el Claus parlava en català.
No sé. Sèries de Netflix, per exemple, et posen els subtítols i ja està,
sí,
no?
Sí, ja està, no? Però tu t'imagines un llibre amb subtítols?
No, però en català s'entén que qui llegeix en català entén també el castellà. Sí, el problema el tindrien quan es traduís al castellà.
Sí, sí, llavors, clar, jo quan vaig començar a escriure tot això a l'ordinador, el que feia era directament passar-ho als dos idiomes. Llavors és un llibre que ha nascut.
Ja està traduït.
Clar, és que ha nascut així, o sigui, realment. Llavors jo sí que és cert que, per exemple, L'Evident de la Lluna Plena sí que va sortir en català, però perquè realment la veu de la Laia, que és la protagonista, era en català. Llavors va sortir en català, no? Llavors no tinc cap problema, però per això, no? Perquè les veus del meu cap parlen en més d'un idioma.
Les Isabels, no?
Clar, sí, sí. Però el tema dels gèneres, jo penso que ve una miqueta així, no? Bé, jo, per exemple, tinc moltes cosetes al calaix que he deixat abandonades perquè no m'agrada com han quedat del tot. Algun dia potser alguna l'agafaré i tal. Però clar, els gèneres jo penso com arriben. El que jo sempre dic és que segurament no em veureu escriure històrica. Però perquè jo sóc molt puntillosa, sóc molt perfeccionista i penso que si em poso
t'hauries
històrica...
de documentar molt, no?
Bueno, no documentar, és que no acabaria mai. Jo penso que no. O sigui, si aquest llibre en concret, mira que és finet, he trigat 5 anys. Imagina't si em poso en una novel·la històrica, o sigui, si nos volvemos locos.
Quan tinguis 65 o així ja la podem publicar.
Sí, no? O sigui, jo què sé, tio. Obra pòstuma.
Doncs mira, no sé, la pots no treballar sé. En paral·lel, no? No, i així sí, no, ja, si ja és un regalet,
que quedi,
no?
Que quedi. Però clar, tot el que siguin gèneres fantàstics a mi em flipen, m'encanten i no sé, per un poc pot sortir el següent.
Doncs moltes gràcies, Isabel del Río, per atendre el Quimèric un dia més.
A tu per convidar-me.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies parlant de la Starrock Unlimited, fent una extensa crònica i també escoltant l'entrevista que li han fet a la Sònia Bog per parlar del seu androide que podia estimar.